Vols llegir? Us ofereix una edició exclusiva per internet.
Vols llegir? L'entrevista.
Convidat d'excepció avui al Vols Llegir, l'espai d'actualitat literària de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada. Se'l coneix, el nostre convidat, per la seva trajectòria periodística vinculada a la capçalera del diari La Vanguardia, amb les seves entrevistes a La Contra i també com a crític televisiu. Però des de fa relativament poc temps, paral·lelament també s'està obrint camí com a escriptor. La consolidació en aquesta faceta literària ha vingut de la mà del 36è Premi Ramon Llull, amb la que ha estat guardonat gràcies a l'obra titulada La filla del capità Grogui, que des de la seva publicació el passat 2 de març s'ha convertit en un dels èxits literaris de la temporada, a la que s'ha d'afegir ara el títol de llibre més venut en la categoria de ficció en català d'aquesta passada diada del Sant Jordi. Aquesta és la seva tercera novel·la i la primera publicada en català. Recordem que també és autor de les novel·les El càtar imperfecte, publicada el 2013, i Amor contra Roma, l'any 2014. L'argument de La filla del capità Groc barreja ingredients històrics i romàntics, recuperant la història de Tomàs Penarrotxa, conegut com el capità Groc, el mític heroi del Maestrat, personatge real que va lluitar contra els liberals. No cal dir que la literatura serà l'eix central de la nostra entrevista, però de ben segur que en Víctor Amela, aprofitant que el tenim aquí de manera virtual però present, també compartirem algun toc televisiu i periodístic. Víctor Amela, benvingut i felicitats.
Encantat, moltes gràcies, molt content i, bueno, m'agradarà molt compartir aquesta estona amb els vostres oients.
Carrera meteòrica per La filla del capità Groc, Ramon Premi, Ramon Llull i ara el més venut del Sant Jordi. Com ho valores, això?
Sí, home, el llibre, aquesta novel·la va sortir el dia 2 de març a les llibreries i, efectivament, dos mesos després, encara no, doncs és una alegria enorme veure com la gent s'apunta a conèixer aquesta història i comparteixen La filla del capità Groc en el llibre més venut a Catalunya en la diada de Sant Jordi. Bueno, com a autor estic molt orgullós dels meus personatges, de la història, i molt agraït a la gent que vol compartir-la.
És curiós perquè, com comentes, diu, quin és el llibre més venut aquest Sant Jordi? Diu, el de Víctor Amela. Ah, el del Víctor Amela. Com si jo donéssim per fet. O sigui que...
Sí,
que...
a mi també m'ha sorprès, perquè és cert que en algunes trobades que van tenir un parell de setmanes abans, inclús diria un mes abans, amb llibreters, amb altres escriptors, amb editors, doncs ja corria la brama de, bueno, Víctor, felicitats, que seràs el guanyador. I jo pensava, però què estan dient? S'han tornat bojos, però això, qui ho diu? Com ho saben? És veritat que els llibreters són el termòmetre dels gustos del lector, i que ells, d'alguna manera, ja van copsant que hi ha un cert interès, que hi ha alguna cosa que està agradant, però va, això és un misteri sempre, i durant la diada, quan el meu, diguem-ne, cap de premsa que m'acompanyava em deia, vols que et vagi dient les coses, les dades que arriben? I jo li vaig dir, no vull saber res, jo vull disfrutar d'aquesta diada com una més dels meus lectors, de la novel·la, i al final del dia ja m'ho diràs al final, però no vull estar pendent d'això.
I de fet el que hem vist per televisió en els mitjans, se t'ha vist cara de felicitat, eh?
Sí, clar, però la meva cara de felicitat la veuries des de les 10 del matí.
Clar.
Em va fer una foto a l'Hotel Regina, que és una miqueta, doncs, a 30 sortida del dia, i jo vaig anar allà amb la meva bandera de Ramon Cabrera, la bandera pirata, que va onejar al Castell de Morella el 1838, jo feliç com una perdís, saps? Molt content, perquè cada minut del dia és un goig anar trobant-te els actors que comenten el que s'inspira la història o històries personals d'ells, i si al final del dia, doncs, va arribar la notícia, jo ja li vaig regalar l'alegria excedent a l'editor, saps? Perquè jo la meva ja la tenia a sobre.
Molt bé. Fins arribat a aquest punt se n'ha parlat molt ja de la novel·la, però sempre hi pot haver aquell despistat que no està massa al cas. La filla del capità Groc és una novel·la històrica que barreja fets històrics i també és part novel·lada. Fes-nos una mica la sinopsi de la història.
Sí, mira, el capità Groc, aquest Tomàs Penarrotxa i Penarrotxa, era un llaurador del Forcall. Forcall és un poblet dels ports de Morella, al nord de la província de Castelló, a tocar del Baix Aragó i de la Terra Alta catalana, i ell, doncs, en un moment donat, aquell moment del 1830 i pico, doncs, bueno, li sembla que val la pena lluitar per uns ideals, per uns valors, que ell ha heretat del pare, de l'avi, de l'avi, de l'avi, de tota la vida, en contra del govern de Madrid, del govern de liberal, no?, de la reina Isabel II, que li sembla que porta unes idees estranyes, estrangeres, les idees modernes, progressistes, de la Revolució Francesa, que li diuen que Déu no existeix, que li diuen que els frares del convent del Forcall, com de tants convents d'Espanya, doncs queden esclaustrats i desamortitzats, i ell li sembla que tot això està enfonsant el món com ha de ser, i no ho vol acceptar. Jo de vegades dic en broma que és el primer indignat, és un home que, igual que els de la Puerta del Sol s'asseien per lluitar contra el neocapitalisme,
sí,
ells estan enfrontant el protocapitalisme, perquè aquests liberals el que porten és una idea de que tot el que no són pessetes són punyetes, que és una frase real que deien els liberals, és a dir, és una frase capitalista per excel·lència, és el primer capitalisme que arriba acompanyat d'aquestes idees liberals. Llavors, hem d'entendre la psicologia d'aquest personatge. Ell li sembla que si hi ha una sequera o si hi ha una inundació, és un càstig de Déu per no lluitar per ell, per no lluitar per Déu, per no lluitar per els valors de tota la vida, i naturalment que agafa el trabuc, i igual que d'altres carlistes dits així per fidelitat al germà de Ferran VII, que deia Carlos, en contra de la reina Isabel II, doncs, bueno, comença una lluita que va durar 7 anys als Ports de Morella i al Maestrat, i que, de fet, la meva novel·la comença just quan ha acabat aquesta primera guerra carlista, quan estan la desfeta total, exiliats els perdedors, però aquest home, aquest Tomàs Penarroche Perarrocha, decideix retornar al poble on ha deixat la dona, on ha deixat la seva filla gran, Manuela, amb qui té una relació íntima molt, molt estreta i de gran estima, i ell torna, i aquí comença la història. Comença la història en el moment que ell torna i es troba que el tros de terra que ell tota la vida ha conreuat, que és el pare i la família, doncs li han tret per càstig, per haver estat com a carlista, i clar, aquest greuge, sumat a altres greuges, el porta a aixecar una altra, a alçar la bandera de carlisme i a iniciar una brega en solitari, ell sol, com un heroi boig, forassenyat, contra tot un exèrcit del govern de Madrid, de l'exèrcit liberal, i tot el que li passa, les aventures, les peripècies, les lluites, com s'escapa, com la seva filla l'ajuda, com la seva dona li plora al llit i ell li deixa ho estar, és la sang i l'essència de la història de la novel·la La filla del Capità Groc.
De fet, tot el rerefons bèl·lic que té la novel·la, podem dir que l'amor i el romanticisme hi està molt present també a la novel·la.
Sí, jo la defenso aquesta novel·la com una novel·la d'aquelles de tota la vida, aquelles novel·les que havíem llegit quan érem jovenets i que ens agradaven perquè tenien una miqueta de tot.
Clar.
Hi havia aventura, peripècia, passió, amistat, traïció, deslleialtat, gelosia, l'estima entre, per exemple, doncs, el Groc i la seva filla, i també la lluita per uns valors, per un ideal que tot indica que estan condemnats a la derrota, que tot indica que és una batalla perduda, però encara i així, en comptes d'acceptar la realitat i rendir-se, que és el que jo faria assenyadament, doncs continuen endavant, i això és el que el fa literàriament fascinant, no? Perquè si s'hagués rendit, hagués acceptat la pau, no tindríem novel·la, no?
Clar.
No tindríem res a explicar, no? I com els herois de tota la vida, com els herois literaris des d'Ulisses fins als de Shakespeare, els expliquem perquè encarnen aquesta contradicció, encarnen aquest drama, aquesta passió que ens el fa atractius i també ens espanten una miqueta, no? Doncs aquesta ambivalència és el que el fa literàriament interessant, i per això vaig decidir convertir-lo en protagonista d'aquesta novel·la.
Víctor, podem comparar el Groc d'en Forcall amb algun personatge de la societat actual?
Bueno, ja et dic, encarna valors que són eterns i universals, que és defensar utòpicament un ideal, encara que tot indiqui que allò no reixirà, no? Jo de vegades, en alguna presentació, he fet la petita broma d'imaginar-me, per exemple, la Helena Rakosnik durant-li al llit a l'Artur Mas dient-li deixa-ho estar, val la pena realment tot això en aquest moment, no? I que Artur Mas va fer el pas al costat, no? Doncs jo no hi era al llit del Groc i la seva esposa Josefa, però sí que me la puc imaginar, la Josefa plorant-li el coll a les nits al Tomàs Penarroche, al Groc, quan s'excavava d'alguna cova on estava amagat per passar la nit amb la seva esposa, i ella dient-li, sisplau, deixa-ho, que ens faràs desgraciats a tots, no matis el meu cosí, i que és un liberal del poble, i ell li diu, sí, el mataré, perquè m'ha robat uns fusells.
Sí.
I ella li plora, i finalment ell diu, bueno, va, doncs no el mato, però li cobraré 96 duros, no? Que són dades reals, aquestes.
Sí,
jo
sí.
El que no sé és si va haver aquest plor al llit, però m'ho puc imaginar, és perfectament versemblant, i per això ho novel·lo d'aquesta manera, amb aquesta intensitat passional i dramàtica. I sí, jo crec que tots els personatges de tots els temps que s'enfronten a situacions molt adverses, que sacrifiquen la seva comoditat, el seu confort, per un ideal que des de fora veiem que està totalment condemnat al desastre, doncs ens atreuen molt, no? I a mi per això m'ha tret aquest personatge.
I a més cal tenir en compte que de totes aquestes relacions personals i familiars, principalment el que podem destacar és la seva filla, la Manuela, oi?
Sí, clar, el títol de la novel·la té a veure amb aquesta relació entre la Manuela, que és una nena de 13-14 anys, quan els fets que relato a la novel·la tenen lloc, és a dir, el Groc, el seu pare, té 37 anys, ella té 14, i ella demostra que és realment la més fidel còmplice, la col·laboradora més implicada, i clar, és un personatge molt atractiu, perquè tu veus una nena fràgil, una nena desvalguda, però que col·labora amb el seu pare, el recolza amb aquesta intensitat, amb aquesta passió, que fins i tot doncs, hi arriba un moment en què el general Villalonga, que va ser el general que la reina Isabel II va enviar al maestrat per agafar finalment aquest home que estava fent la guitza, i no hi havia manera, perquè sempre s'escapolia. Llavors va fer una cosa bastant baixa, que és aquest general segrestar, agafar a la nena i tancar-la per obligar-la, per pressionar-la a que delatés o entregués o convencés el pare de que s'endís, no? I que ella li planta cara al general, li diu: niño bonito, tu què et penses, no? Que el meu pare és un covard que acceptarà aquestes condicions que tu li dones per convèncer-lo, no? Li oferia un sou mensual de 2.000 duros i un càrrec a l'exèrcit, i ella li planta cara al general, no? I de tota manera, quan ella després va buscar el pare per explicar-li aquesta proposta, doncs el pare li diu: Manuela, tu saps que jo m'estimaria, i això és real, ho conservem, jo m'estimaria més que tu em fessis una empenta i estimbar-me des d'aquesta roca del migdia, que és una roca, una paret de 200 metres en vertical que hi ha davant del Forcall, que és mítica per la gent de la comarca. Jo m'estimaria més que m'estimbeixis tu mateixa, filla, que rendir-me. I ella li diu: clar que sí, pare, estic amb tu, no? Clar, aquesta relació dins d'aquest context, diguem-ne, sagnant i cruent i bèl·lic de la guerra, aquesta estimació absolutament incondicional de la pare i la filla, a mi em va resultar molt atractiu quan ho vaig descobrir en un manuscrit que els hereus, els descendents del Groc, conserven i que es va editar fa 20 anys per l'Ajuntament del Forcall.
Sí.
Va semblar que era una matèria literària de primera categoria.
Com vas descobrir, com vas arribar a aquesta història?
Doncs mira, hi ha dos moments que s'ajunten per finalment convèncer-me de que toca explicar aquesta història, de que algú ho ha de fer i que aquest algú em toca ser jo, no? Soc jo. I és un moment de quan tinc 7 o 8 anys d'edat i estic passant els estius a aquest petit poble del Forcall,
sí,
un poble de muntanya, que quan jo el veig a 7 o 8 anys, ara me n'adono, estic veient els últims serrells d'una forma de vida que naturalment 2, 3, 4, 5 anys després desapareixerà, una forma de vida en què a cada casa, als baixos de la casa, viu el ruc amb la família, on hi ha milions i milions de mosques, aquell olor d'alfals i de quadra,
sí,
on l'home va treballar cada matí al tros, que per la tarda doncs van a la plaça a compartir una partida de cartes, no? Jo recordo haver vist el tio Braulio, que és un tiet del meu pare,
sí,
venint pel carrer amb una mala butxaca per la tarda, i a l'altra mà li ansa una cigarreta amb una sola mà, saps? En plan cari gran, plan xulo, no? I bueno, tot aquest món, que és un món que jo vaig arribar a veure i que pertany al segle XIX, per no dir-te a l'edat mitjana, doncs jo el portava a dins perquè el tenia viscut, no? El sabor de la collà, que és la llet quallada d'ovella que els pastors portaven per la tarda, o el so de les campanes, del campana de l'església, el sabor de les mores, el bany al riu, doncs tot això jo ho portava ja a dins. Per tant, jo a dins tenia la escenografia romàntica intensa d'aquestes sensacions. I entre d'aquestes sensacions n'hi ha una que és determinant, que és que una tarda que estava tranquil·lament assegut a sota d'un om, al costat d'una nena del poble de la meva edat, que a mi em feia gràcia, i estava tímidament emocionat al seu costat compartint la seva companyia, no? a veure què conversava amb ella.
Els amors de joventut, eh? Sí.
És un moment romàntic.
Molt romàntic, sí, sí.
L'enamorament infantil, doncs, hi romp un nen del poble, un forcallà, de la nostra edat i m'assenyala amb el dit i em diu tu, que aquest tu vol dir foraster.
Sí, el de fora.
Sí. Tu no saps qui era el groc. I em va quedar mut perquè no havia sentit mai aquest nom. I l'Helena sí, perquè l'Helena era forcallana. I van començar a parlar entre ells d'aventures d'un personatge que a mi em semblava que era una mena com del Zorro, o de Kurgemer, d'un heroi, una mena de bandoler o guerriller. I van explicar, per exemple, l'anècdota de que un dia que estava amagat a la cova de la Verge de la Balma, que és una cova molt santa, que li tenen molta devoció la gent de la contrada, perquè és com un corredor excavat a la roca viva fa milers d'anys, no? I després, a l'edat mitjana, van tancar la cova amb una església. És a dir, tu veus que hi ha com una església levitant, no?, al dalt de la roca, no? No té sortida, és un cul de sac. I el tenien allà, el groc, els soldats el van veure, ja pujaven per agafar-lo, ja creien que el tenien detingut, però ell, deia aquest nen, es va pujar a la barana de pedra i va fer un salt al buit, que semblava que s'anava a estimbar, però es va agafar d'unes branques d'una sabina, un arbust molt resistent, que sobresortien per la cornisa, i amb la força dels braços va pujar cap amunt i va deixar amb un pan de nassos als soldats i es va escapar. Doncs, clar, anècdotes com aquesta, que a mi se'm van quedar, però que jo creia que eren, bueno, contes inventats per aquell nen per lligar-se a la nena, vaja, diguem-ho clar. Però després, durant 10 anys, des dels 10 anys als 20, jo vaig deixar d'anar al poble perquè el meu pare es va comprar una torre esparreguera i ja vam deixar d'anar al Forcall, i durant 10 anys jo vaig mitificar aquelles emocions, aquelles sensacions, fins al punt que vaig arribar a pensar que era un món somiat, que era un paradís de la infantesa imaginari. I quan ja tenia 20 anys i carnet de conduir, el primer viatge que vaig fer amb el cotxe que tenia era al paradís, era al sud, cap al sud, a buscar si aquells records eren reals o eren una ensenyació. I vaig descobrir que efectivament el poble existia, que el Forcall estava allà. Això sí, l'havien asfaltat, o sigui, ja no hi havia aquelles pedretes de riu que pavimentaven tots els carrers i on feien soroll el cloc-cloc de les cases de les cavalleries. Ja no hi era, no? Que, per cert, una anècdota, jo li vaig explicar a una cosina quarta meva, li vaig dir, oh, quina llàstima, aquelles pedretes que teníeu. I em mira i em diu, aquelles pedretes, fica-te-les tu a la porta de casa teva a Barcelona, no? I ja vaig entendre que una cosa és la mirada diletante d'un que arriba allà...
Exacte, sí, romàntica, sí, però...
Exacte, i passa una estona i torna, i altra cosa és viure el dia a dia, no? Bé, a partir del moment aquest, que ja amb 20 i pico d'anys començo a retrobar aquest paradís, em venen les ganes de documentar-me, de saber coses sobre la història d'aquell lloc d'on va emigrar el meu avi a l'any 1914 per conèixer millor les meves arrels, per saber d'on vinc, i començo a comprar llibres a Morella, a tots els pobles de història local, no? Erudició, erudits locals que fan estudis d'etnografia, de gastronomia, de història, i en un que parla de les guerres carlistes, en un llibre d'aquests, un dia llegint-me'l, em trobo tres ratlles que parlen de Tomàs Penarrotxa i Penarrotxa, el groc del Forcall. I, ostres, llavors aquell nen no s'ho estava inventant. Uh-huh. Aquest personatge és real.
Real.
I a partir d'aquí començo a investigar i a agafar una miqueta de la documentació, no massa, sobre aquest personatge, fins que em trobo fa 20 anys que l'Ajuntament edita aquest manuscrit que et deia, on expliquen peripècies del groc vistes per una persona de primera mà, que és el Gendre. És un noi que es va casar amb la Manuela, amb aquesta filla del groc,
sí,
i que 30 anys després, tancat a la presó de Morella perquè va seguir les passes del seu sogre guerriller, va ser també ell un carlista i va acabar la presó, i a la presó va escriure tot el que ell recordava de jovenet del que havia vist fer el seu sogre, el groc. Mm-hmm. I és un document que em va semblar que hi havia una novel·la, no? I em vaig arrencar amb la idea de fer-la perquè jo a casa dels pares hi havia un retrat d'un senyor amb la cara rodoneta, amb un mocador aragonès anuat sobre l'orella, d'estil aragonès,
sí,
de cara de bona persona, amb una armilla. Era com un daguerrotip de finals del 19, principis del 20, que tenia el meu pare, i jo li vaig dir, i aquest qui és? I em va dir, el pare del meu pare, però no sé res d'ell, el meu pare no li va preguntar
mai res.
Mai. Sé que va néixer i morir al Forcall, i que va tenir 10 fills, i que l'últim és el meu pare, és a dir, el meu avi.
Mm-hmm.
I jo li vaig dir, home, però no saps res més? I em va dir, sols sé que li deien Pep Lobó.
Pep Lobó.
Jo em vaig quedar, clar, a la imaginació d'un jove que serà novel·lista el dia de demà, doncs tenir aquest nom i voler saber més em va moure a indagar. Entre altres coses, vaig mirar els llibres de la parròquia de Forcall i vaig trobar la partida de naixement d'aquest pare del meu pare, bueno, d'aquest besavi meu, i era José Amela Rallo, Pep Lobó, i m'adono que en el moment dels fets, de la guerra aquesta del Groc, és un noi de 14 anys, és a dir, que té la mateixa edat que la filla. Naturalment, si jo havia estat enamorat d'una nena de Forcall, clar, estic convençut que el meu besavi va estar enamorat de la filla del Groc. I a partir d'aquí ja comença a sorgir la idea de la novel·la, és a dir, a través de la mirada d'aquest Pep Lobó, d'aquest personatge que és, té un vincle personal amb mi, miro el que fa el Groc i miro les peripècies del Groc, implico aquest nen amb la nena, i a partir d'aquí heu de llegir la novel·la.
Bé, evidentment, sense descobrir spoilers, però a més, genial de la manera que ens ho expliques, ens ho estàs fent viure perfecte, vull dir que escolta, que dona moltes ganes d'agafar evidentment el llibre, independentment de tot l'èxit que ara estàs tenint amb el llibre, però que se li ha de dedicar aquest temps. És la teva primera novel·la redactada en català, oi?
Sí, jo tot el que fins ara havia escrit, tant periodísticament parlant com a obra novel·lística, ho havia escrit en castellà, que és la meva primera llengua, la llengua que més domino, la llengua en què he llegit tota la vida i que em trobo més còmoda. Però clar, en aquest cas, quan jo havia de fer parlar a la Manuela amb el seu pare, o aquella escena que t'he dit al llit entre la Josefa i el Groc, jo, que de xiquet sentia parlar la gent del Forcall, sé que no parlen castellà, sé que parlen el seu català, un català occidental. Sí, en català, doncs, més o menys semblant al que parlen a Lleida, perquè tota aquella comarca del nord de Castelló va ser repoblada per Jaume I, el Conqueridor, l'any 1230 i pico, amb gent vinguda del Pirineu, i encara conserven a dia d'avui aquell català, un català que s'ha preservat intacte, que Joan Coromines, el gran etimòleg, quan feia el seu diccionari etimològic català, anava de poble en poble amb el seu ruc per sentir parlar la gent senzilla, quan sentia parlar els llauradors de Morella i de Forcall, va dir, i el testimoni d'això, que és el català més genuí, més pur que he sentit mai, no? Doncs jo aquest català també l'he sentit de xiquet i vaig voler fer un homenatge a aquesta parla. No podia escriure d'una altra manera aquesta història. Ha estat un desafiament personal, perquè per mi no ha estat senzill, però un cop que ja vaig entrar, el propi geni de la llengua ja t'arrossega i ja disfrutes, ja gaudeixes d'escriure en català, perquè competent en soc, el que passa que, bueno, que vaig fer aquest petit esforç, no? I m'he donat el luxe de, quan ja tenia la novel·la escrita en el meu català, de consultar amb una cosina quarta o cinquena meva, la Vanessa, que és del Forcall, té 20 generacions de sang forcallana corrent per les venes, i la causalitat afortunada que està estudiant filologia a València, li vaig dir, mira, jo ara llegiré els diàlegs que he escrit en català entre els personatges forcallans, el Groc, el Carbó, els amics del Groc, la filla, i em dius si és així com ho diríeu els forcallans o no, no? Llavors em deia, home, Víctor, no diríem dolent, diríem roïn, no diríem aixecar la bandera, diríem alçar la bandera, no diríem anar al llit, diríem gitar-nos, no diríem sortir, diríem eixir, no diríem diners, diríem perres, no? I a partir d'aquí, diguem, he forcallanitzat la parla, un homenatge a aquesta parla tan singular d'aquella contrada, i quan el lector ho llegirà, li ajudarà a traslladar-se en el temps i en l'espai, perquè a oïdes d'un català central sona molt exòtic. A oïdes d'ells no, és la llengua de parla cada dia.
Ah, clar,
però nosaltres se'ns sona exòtic i ajuda a ficar-se millor en la història.
Aprofitem que tenim aquí nosaltres, literàriament parlant, i si em permets també, toquem una mica televisivament parlant el tema, perquè sóc seguidor de les teves columnes a La Vanguardia des de fa molt de temps, sé que ets un personatge televisiu que segueixes la televisió, que vius la televisió, i actualment, doncs, com a crític televisiu, amb tot el que ara, aquest moviment televisiu que estem vivint amb la TDT i tots aquests canvis d'aquests nous canals de televisió i que s'incorporen ara en aquestes setmanes, tot aquest panorama, sé que la pregunta és molt genèrica, però com veus la televisió actual i cap a quin camí va el món de la televisió?
Bé, la televisió ens acompanya des de fa 50 anys. Hem de dir que la televisió no sempre ha estat aquí, Ara estàvem parlant d'una novel·la de segle XIX i podíem sospitar el que era la tele. Fixa't quina cosa, ara podem lligar el tema de la novel·la amb això que em preguntes, perquè jo tinc el record, amb 8-9 anys d'edat, en un d'aquells estius al Forcall, de l'arribada de la tele al bar de la plaça, del que es va dir Teleclub. teleclub.
El teleclub, exacte, sí.
Eren uns locals que els pobles més rurals i més enllats d'Espanya es van promoure perquè la gent tingués un punt de reunió i, mirant la tele, poder ser adoctrinats convenientment en els principis del règim, no?, del moviment, no? El que passa que el tret va sortir per la culata, perquè la gent de tant veure coses forànies, de tant veure la vida a les ciutats, va acabar decidint-se a emigrar dels pobles, perquè van veure un horitzó nou, un món nou, no? Per tant, va ser el que es diu una aculturació, és a dir, una forma d'ajudar a esmicolar una forma de vida mil·lenària, la tele. Però, bueno, això no ho podia sospitar Franco, no? Era un efecte secundari col·lateral que va afectar a la vida dels pobles. Doncs, bueno, doncs la tele ha estat sempre acompanyant-nos, és una finestra al món. És veritat que durant molts anys hi va haver una, ara s'ha atomitzat, són moltes. Però, de tota manera, fixa't, i és veritat que els hàbits de consum televisiu evolucionen, els més joves no miren pràcticament la pantalla del televisor, miren la pantalla de la tableta o del ordinador, i es programen a la carta les sèries o els programes que els fan gràcia a l'hora que volen, no? Això era impensable quan jo era petit. Anàvem al pati del col·legi i si no havies vist la nit al vespre, la nit anterior, la Mànix o no sé quina sèrie, eres un apestat, no?
Exacte.
Quedaves desplaçat. Ara ja cadascú doncs crea els seus clubs o els seus clubs de fans o de seguidors de sèries, no? Però fixa't una cosa, encara conservem aquella vella inèrcia de veure junts la tele, perquè ahir nit, per exemple, es va estrenar una sèrie Antena 3, La Embajada, ha estat vista per un 22% de la gent que estava mirant la tele, que són 5 milions de persones, no? Home, que avui en dia 5 milions de persones estiguin fent la mateixa cosa a la mateixa hora és realment sorprenent, perquè com a estem en un signe dels temps on cada tarda hi ha 20 actes a la mateixa hora a Barcelona, per exemple, hi ha gent a tots, hi ha gent per tot i per tots.
I per tot, sí.
Per tant, bueno, sí, jo crec que la tendència és aquesta que deies tu, dels canals digitals, d'atomitzar, de que la gent cada cop hi haurà menys gent mirant cada cosa perquè cadascú estarà fent el seu, però encara durarà un temps, jo crec, aquest fenomen de reunir-se a mirar un partit de futbol o mirar certes sèries o certs aconteixements televisius amb 4 o 5 milions de persones, que és bastant impressionant.
Recordes aquelles emissions de l'1-2-3 que reunia quasi 22 milions de telespectadors?
Sí, clar, ara ens sembla realment fora de mida.
Sí.
Era lo normal, no? Però això és el que t'estava dient, ja ha evolucionat, no? Clar, imagina't el poder d'influir que té un mitjà quan hi ha 22 milions de persones mirant-ho, no? És molt impressionant. Ara, afortunadament, des d'un punt de vista d'uniformitat de pensament, és millor, perquè com la cosa està més atomitzada, doncs, bueno, doncs hi ha més possibilitats de que surtin bolets que portin la seva via particular i personal, no sé, de que de sobte d'on surt La Sexta i comença a fer programes de política i la gent s'apunta sense fer-lo rentable, no? I, bueno, doncs la gent que agrada la política sap que mira allà i trobarà la versió alternativa, no? La gent de tota la vida que, bueno, la gent més gran probablement que encara mira la U, Televisió Espanyola, doncs, bueno, doncs tindrà el que tindrà, no? Sí, que hi ha, afortunadament, jo crec, una miqueta per a tots. Jo no he estat mai gens apocalíptic en aquest sentit.
I després també, naturalment, en Víctor Lamela se'l coneix per les entrevistes a La Contraportada que comparteixes amb l'Imma Sanchis i amb Lluís Amiguet des de fa una bona colla d'anys a La Contra, a l'Avantguàrdia. És una secció ja clàssica del diari que suposo que en tenim encara per molt de temps per gaudir d'ella, no?
Home, jo espero que sí, perquè mira, aquest mes de gener passat hem fet 18 anys, és la majoria d'edat, ara ja hem de fer la posta de largo, eh? Som joves, 18 anys, res. Bé, home, jo estic molt content perquè és el que més m'agrada fer, les entrevistes, m'ho passo bomba, gaudeixo, aprenc a cada entrevista i afortunadament veiem que els lectors encara ens regalen el seu favor i que ens diuen que els agrada la feina que fem. Doncs escolta, jo si hagués de fer una llista ara de coses que vols fer a la teva professió o que vols fer a la vida, que un dia ho vaig intentar, saps que em surt? Fer el que estic fent, no? Fer les entrevistes que estic fent, per tant, tant de bo. L'altre dia una amiga em deia, bueno, Víctor, ara que has tingut tant d'èxit amb la novel·la, ara ja deixaràs el periodisme i dedicaràs a escriure la novel·la. I jo li dic, però què estàs dient? Si el que més m'agrada a mi al món és ser periodista i fer de periodista i fer entrevistes, és l'únic que mai deixaré, m'ho hauran de treure, m'hauran d'acomiadar, perquè jo seguiria fins l'últim minut fent la feina que faig, m'encanta.
I a més, vull dir, és perfectament compatible, vull dir que...
Eh? Sí, jo li deia, no has de patir. Jo, si tinc energia i temps, doncs escriuré més coses, però el que no deixaré mai d'escriure... Clar, ell m'ho deia perquè és veritat que hi ha hagut molts de casos de periodistes que han deixat la feina periodística en el moment que han tingut una miqueta d'èxit amb la feina literària, no? Però de veritat que no és el meu cas. Jo sóc un contador d'històries, m'agrada explicar històries i tinc el privilegi de poder explicar dues històries cada setmana, que són les dos contres, perquè jo tinc la idea de que una entrevista també és creació literària.
Clar.
D'alguna manera, tu parles a un personatge, t'explica el que t'explica i tu agafes aquell material, l'organitzes perquè tingui interès, perquè sigui amè, que hi hagi ritme, que el lector comenci a llegir la primera ratlla i arribi fins al punt final, i això és com fer un conte, té un punt de creació, no? I tinc el privilegi de poder-ho fer cada setmana. La novel·la, és veritat, que jo el que procuro fer a la novel·la és un conte, que també és un conte, però més llarg, i amb una implicació personal, alguna cosa que jo vull explicar, aquella cosa que jo de vegades en les sobretaules explico als amics. Doncs, escolta, explicar-ho negre sobre blanc i compartir-ho no amb 10 persones en una sobretaula, sinó, si pot ser, amb 50.000 persones que compren el llibre.
T'hem exprimit al màxim, quasi portem mitja hora d'entrevista, estem contents i satisfets perquè teníem ganes de poder conversar amb tu, conèixer-te encara que sigui virtualment, de poder parlar d'aquest èxit editorial, de la teva faceta periodística i naturalment doncs, més enllà d'aquest reconeixement que t'ha donat, per exemple, doncs, parlem ara en concret de la novel·la ja per tancar l'entrevista, que t'ha donat el Premi Ramon Llull i naturalment aquest èxit de vendes per aquesta Diada del Sant Jordi, per què creus que hauríem de llegir La filla del Capità Groc?
Mira, jo convido a tots els teus oients a que agafin la novel·la, la comencin a llegir-la, obrin el mapa que hi ha inclòs al llibre del principi i constatin que tots els topònims que surten a la novel·la estan situats al mapa i són llocs que es poden visitar. Són poblets, llogarets, masos aïllats, santuaris, ermites, rius, boscos, barrancs, moles, que val moltíssim la pena de constatar que són com jo, el d'escrit, que no m'ho... sembla el Senyor dels Anells, però no, és real. I es pot agafar el cotxe i veure-ho, i està tot igual, igual que fa 50 anys i que fa 150, i que és un veritable plaer, és a dir, és una novel·la en 3D. L'has de llegir i pots viure-la anant a aquests llocs, i us convido a tots a que ho feu i passareu una boníssima estona, ara que ve el bon temps, ara que ve l'estiu. Vinga, va, dediqueu un temps a la novel·la i al Maestrat i als Ports de Morella.
Doncs els que ens estan escoltant segur que ho farem. Agraïm que hagis atès la trucada de Ràdio Nova de Ràdio Igualada del programa Vols Llegir en aquests anys que hem dedicat a literatura i que trobem doncs, aquesta oportunitat de poder contactar amb tu, d'haver parlat de literatura, de televisió, que ens agrada molt també, particularment un servidor, i també doncs, d'aquesta faceta periodística. Víctor Amela, ha estat un plaer, t'agraïm l'atenció al programa i fins una propera ocasió. Molt d'èxit i anem seguint la trajectòria literària i també periodística, no la deixem, eh?
El plaer ha estat meu, jo continuaré gaudint de la meva feina i, bueno, una salutació molt cordial i molt calorosa a tots els teus oients.
Moltes gràcies. Fins a la propera ocasió.